Tot costa.
La baixa de Frenkie de Jong, eliminada als vuitens de la Champions i segurament també per uns hipotètics quarts, és un contratemps evident per Hansi Flick. És moment per Bernardo Eric al mig del camp i també per calibrar el pes real de l'holandès en les aspiracions del Barça.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Set d'aquest dijous, 26 de febrer de 2026. Vigília del sorteig de Champions pel Barça. I un dia, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb una mala notícia per Hansi Flick.
Doncs sí, perquè ara ho deies, Frenkie de Jong serà baixa durant 5 o 6 setmanes. Just quan arriba un tram molt interessant de la competició, gairebé decisiu en algunes competicions. El neerlandès s'ha retirat de l'entrenament d'aquest matí. Les proves a les que s'ha sotmès han detectat un trencament al bíceps de la cama dreta, és a dir, una lesió muscular que suposa un greu contratemps pel mig del camp del Barça. I ja ho has comentat. El club blaugrana sabrà demà al migdia si el seu rival als vuitens de final de la Champions serà el Paris Saint-Germain o bé el Newcastle, una eliminatòria a doble partit que es decidirà entre el 10 i el 18 de març amb la tornada al Camp Nou. Se sap demà en el sorteig de Champions, on també se sabrà si el Madrid jugarà aquesta ronda contra el City de Pep Guardiola o contra l'Sporting de Portugal, i a l'Atlètic de Madrid li pot tocar el Liverpool o el Tottenham anglès.
Hem quedat amb el Ricard Torquemada per si sou dels que, si ens toca el Newcastle, fareu una rua, i si ens toca el PSG, tancareu la barraca. Això no és tan així i en parlarem amb el Ricard d'aquí una estona.
També en clau blaugrana, els mitjans oficials del club han emès aquest migdia una entrevista a Hansi Flick amb motiu del partit número 100 de l'Alemanya a la banqueta del Barça. Flick ha fet una valoració de l'entorn del club. I parlant d'entorns, ja sabeu que estem en plena campanya preelectoral. Deco i Bojan, a aquesta hora de la tarda, està previst que passin per la seu de Joan Laporta per donar-li la seva signatura.
Ara, d'aquí una estona, hi anirem. Allà hi és el Ramon Salmurri, i avui, en la ronda de precandidats al Tot Costa, ens visitarà Xavi Vilajoana.
I avui es juguen els partits de tornada dels 16ens de final de l'Europa League i de la Conference League, a la segona competició. Celta Pau de Salònica, a partir de les 9 del vespre, els viguesos van guanyar per 1-2 l'anada. En bàsquet, la penya anuncia la incorporació de l'ala pivot estadounidense Jabari Parker, cedit pel Partizan fins a final de temporada. Ja sabeu que Jabari Parker té passat blaugrana.
Una incorporació de luxe, com resava la mateixa nota oficial de la penya.
I també reforça l'Uni Girona amb l'ala pivot francesa Axel Mercerón, de 22 anys i 1,89 d'alçada. Signa pel que queda de temporada i la vinent. Arriba per la lesió de Marta Canella. La mala notícia és que no podrà disputar l'Eurolliga femenina.
En tot cas, és un bon reforç per l'Uni, ni que sigui per la Lliga, una de les revelacions de la Lliga femenina estatal aquesta temporada.
I a la Champions d'handbol, a 9:15, el Barça rep el Zagreb a la 12a jornada de la Lligueta. Amb la classificació pels quarts ja a la butxaca, els blaugranes busquen el primer lloc del grup, partit que afronten sense dicament encara de baixa. Aquest duel, per cert, el podreu seguir a Esport 3. En hoquei patins, el Barça visita el Sant Omer francès a les 8 del vespre. Un triomf els classificaria matemàticament per la final a 8. Encara en hoquei, el Pons Lleida i la Paeria han presentat avui oficialment la candidatura per acollir la final a 4 de l'Europa Cup, que es disputarà el 18 i el 19 d'abril. Lleida ja ha acollit aquesta Final Four en 3 ocasions, i a més aquest any el club celebra el 75è aniversari. Tot i així, dos dels altres equips que jugaran aquesta final, el Calafell i el Pacense portuguès, també la volen. I aquest cap de setmana se suspenen tots els partits de futbol sala. La Federació Catalana de Futbol ha decidit aturar la competició a petició del col·lectiu arbitral de futbol sala en protesta per una agressió a un col·legiat el 21 de febrer passat. Era un partit de futbol sala juvenil entre el Canet i la Unió Santa Coloma de Gramenet i un aficionat de l'equip visitant va colpejar l'àrbitre amb una ronyonera. Si no heu vist la imatge, la podeu recuperar i és certament escandalós com a dia d'avui encara passen aquestes coses.
Sí, sí. Realment la imatge és impactant i a la vegada lamentable, i d'aquí que els àrbitres i la Federació Catalana hagin dit que ja n'hi ha prou. Hem quedat amb el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, el Rubén González, al final del Tot Costa perquè ens expliqui les claus d'aquesta decisió i sobretot si més enllà d'aturar-se hi ha alguna solució perquè la violència no s'apoderi de les nostres graderies, ja no dic de les pistes.
I acabo amb un últim apunt de motor, que demà comença oficialment el Mundial MotoGP d'aquesta temporada.
La primera cursa a Buriram, el circuit de Buriram el diumenge. Hem quedat amb el Damià Aguilar per fer una prèvia com Déu mana d'aquest Mundial 2026, que, com no pot ser d'una altra manera, parteix amb Marc Márquez, el Tro de Cervera, com a favorit. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per a la nostra audiència.
PSG o Newcastle són els possibles rivals del Barça al sorteig de Champions de demà. Què us preocupa més dels vuitens de final? El rival o el nivell del Barça? Us preocupa el sorteig o l'eliminatòria? Us preocupen les dues coses, però què us preocupa més? El rival o el nivell del Barça? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada
filosòfica,
ja
aquesta,
tant a Twitter com a Instagram, dius?
Molt filosòfica, aquesta pregunta.
Bé, les nostres profunda, Santi. Podeu votar, com deia, l'enquesta que ja tenim penjada i enviar-nos les vostres reflexions meditades i profundes, com sempre, que avui la Rubilà estarà ben atenta.
Que avui
ja
avui l'Oleart està en festa, com mereix. Des d'ara i fins als 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El Santi Jiménez ja ha fet la seva aparició com a segona veu del programa. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
No t'havia preguntat encara tot en ordre, però està bé.
No, tot en ordre no. Per què la gent que està abans que nosaltres no
deixa els gots d'aigua.
Deixa els gots aquí.
Aquestes coses passen.
Hi ha una mica d'educació en el món de quan te'n vas d'algun lloc i poder recollir les coses.
Saps què passa? Que el canvi és molt ràpid, Santi, i a vegades pot passar que queda algú.
No és molt ràpid. És tan fàcil com agafar el got i poder tirar-lo. O sigui, no estic jo ni els productors per agafar la seva merda.
Avui ben enfadat. Ben enfadat el Santi.
No, vinc enfadat, me n'ha enfadat. Perquè és que no és la primera vegada.
Es pot dir més baix, però no millor.
Mira la productora.
Núria està d'acord amb el Santi i avui aquest estudi...
Són gent jove, no tenen modals i tal, però jo entenc.
No sé què passa avui en aquest estudi, que tothom es queixa. Jordi Grau, bona tarda.
Es queixen amb raó.
Tu sí.
Quan algú és mal educat i se li ha de dir.
Molt bé.
Què tal? Bona tarda.
Tens algun got a la teva zona?
Avui, casualment, no.
Avui no.
Però això que denuncia el Santi és habitual.
La Marta Corredera no només ha trobat un got a la seva zona, sinó que fins i tot diria que ja...
Sí, però això pot ser, per tal com està, igual és de fa... d'aquest matí, no? No, perquè aquí passen... Aquí hi ha neteja. No, aquí hi ha un servei de neteja, però...
Del primer dia del Tot Costa, de fa 10 anys.
Farem la prova del carboni 14 i mentrestant... Hola, Marta.
Hola, Jordi. Molt bé, sí.
Sí, m'agrada. La Marta, sempre amb un somriure, gairebé mai amb una...
Sí, però aplaudit també, eh?
Home, no, és que he tret un d'aquí i un d'aquí.
Ah, sí, sí.
I estic d'acord, no és el primer dia.
No, és
molt bé.
És absolutament habitual i Núria Lafuente ens està aplaudint des de l'estudi.
Molt bé.
És allò de, algú ho havia de dir.
Fet el repassat al catàleg de queixes dels nostres col·laboradors, que evidentment tenen tot el dret a fer-les, ens queden 1 hora i 50 minuts de programa per millorar la impressió que transmetem al país. Abans, a més, us recordarem que Tot Costa, i avui més que mai, una dècada.
Tot costa una dècada.
Marco Van Basten, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Sto bene, grazie.
Tot costa una dècada.
Marco Van Basten, ell va tenir la sort que el vam entrevistar a distància i no va haver d'apartar cap got aquell dia que vam tenir l'honor de parlar amb un dels millors davanters de la història. Van Basten? Molt, 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 sí, sí, i tant que sí. Vinga, va, arrenquem que tenim una feina.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Està com una hora mirant el trànsit per la finestra. No ha passat gran cosa, ni aquí a baix que les esferes. Avui m'has deixat, se suposa que m'ha d'afectar. L'agulla cau al disc.
Avui el Salva Pou ha decidit arrencar amb Sidoni, que actua avui i demà a Barcelona, a la sala Apolo, i que, a més, acaba de treure, com sentiu, un disc en català. Mai és tard per abraçar la nostra llengua, i més si serveix per fer bona música, com és el cas. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
La Laia estava bastant distratota, com vulguem dir que Sidoni tampoc la apassiona.
No, estava intercanviant uns whatsapps.
Tu ets més de Bad Bunny i aquestes coses.
Jo de Bad Bunny, sí, sí. Sí, sí, per ballar i tal, sí, sí.
La Laia estava intercanviant informació segurament per acabar d'afinar què li passa o què li ha passat a Frenkie de Jong, que ha pres mal en l'entrenament.
No, això ja ho teníem, informació de Jong. Ja ho teníem. Això ja ho teníem.
Sí. Levantando liebres, ara.
No, va.
Això de Jong,
la informació es mou durant el dia i potser a les dues...
Ara ve la bomba.
Potser a les 7 i 12 minuts saps algun detall que no sabíeu tots a les dues del migdia.
Bé, el cas és que Frenkie de Jong s'ha lesionat, s'ha trencat, estarà un mes i mig de baixa per aquesta lesió. És una lesió que ha avançat al diari Esport quan l'han vist, ja ha anunciat que deixava l'entrenament lesionat. S'ha fet un trencament al bíceps distal de la cama dreta, la part del múscul més inferior, a la part darrere, a la zona del genoll. S'ha lesionat a l'entrenament d'aquest matí fent una passada, senzillament. Ha notat ell ja una cosa al múscul, ha parat, li han fet proves i han confirmat aquest trencament, i com dèiem, segons el comunicat del Barça, doncs que estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa. Si compleix aquest mes i mig, arribaria just per tornar al cap de setmana del derbi de Lliga, que seria l'11-12 d'abril.
Això és a mitja quarts de final de la Champions, si no m'equivoco.
A l'anada. També es perdria, per tant, s'hauria perdut la suposada anada de quarts de final. Vaja, és a dir...
Hi ha l'aturada de seleccions pel mig.
Ja. No, però que dic que si compleix les 5-6 setmanes que dirà a la Laia, no només és que es perdi els vuitens, sinó que els quarts arribarà...
L'anada de quarts, justet. És a dir, la sisena setmana, meitat de sisena setmana, serien aquesta anada dels quarts de final.
Però que el que vull dir que si estàs 6 setmanes parat, és difícil d'imaginar...
Com a molt pot arribar en uns minuts.
Clar, sí. Que apareguis de cop al partit de tornada com un canó.
I menys Frenkie de Jong.
I, per tant, en total... Sí. Podríem calcular que es perdria uns 10 partits entre els 6 de Lliga, que seria el Villarreal, l'Atlètic Club, el Sevilla, el Rayo, hi hauria el partit, la remuntada de l'Atlètic de Madrid, hi hauria els dos partits de vuitens de la Champions i, com dèiem, fins i tot l'anada de quarts de final. Més o menys aquest seria ara mateix el calendari si agafem aquestes previsions a mes i mig de baixa.
Avui diria que no comptem amb un àgora especialment de jonguista. El primer que s'ha de dir és evident que és una pèssima notícia, perquè ens agradi més o menys Frenkie de Jong, a l'entrenador li agrada molt, és un titular indiscutible i, per tant, és una molt mala notícia, però sí que vull preguntar, i aquí començo per la Marta...
Per algun motiu comences...
Perquè ets la que en sap de futbol.
Ah, vale. No perquè el que has dit, no? Jo, Frenkie...
L'única que ha jugat a futbol d'aquesta taula és la Marta.
No, la Sònia també.
Però no,
un altre nivell, però...
Un altre nivell, sisplau, sí.
No va tenir les mateixes oportunitats.
Com riu!
Després, un programa complicat,
si tenim temps de, si tenim temps, després explicarem una sessió a la redacció.
No cal.
Marta,
a veure, Jordi,
Marta Corredera, és un gran daltabaix des del teu punt de vista perdre de Jong per 6 setmanes a aquesta altura de la temporada?
Home, és un daltabaix. És un daltabaix perquè és un jugador, sobretot, per la mentalitat que té Hansi Flick. És un dels seus intocables, és un jugador que ha... fet bones actuacions en l'últim mes i mig que no ha estat Pedri, per exemple, però jo segueixo en la meva línia de que jo li demanaria més. Per mi és un jugador que pot donar moltíssim més, pot liderar molt més i pot ser molt més determinant al mig camp pel valor que té com a jugador. Òbviament serà una baixa sensible, més perquè el Barça se li suma a les baixes que ja té i al mig del camp no va sobrat, però torna Pedri i jo miro la part positiva, més minuts per Bernal, que jo tinc moltes ganes.
Santi Grau.
Signo el que acaba de dir la Marta. A mi em sembla que sí que és un problema, perquè és el...
Home, però això és evident.
El jugador que vol tenir Flick al costat de Pedri, per mi equivocadament, i a veure si descobreix que hi ha un nano que es diu Bernal, que em sembla bastant millor que Frenkie de Jong i que pot jugar amb Pedri.
Descarteu que sigui Eric l'escollit per tornar al mig del camp, eh?
És que jo crec que Eric, primer, d'entrada, el dia de l'Atlètic de Madrid, d'entrada que no.
No.
D'entrada que no, sí, perquè no. Està sancionat. No t'ho descartaria, perquè Flick fins i tot ha posat a Casado, vull dir, imagina't. Per tant, crec que la idea seria Bernal de Jong, Bernal Pedri, si aguanten, a mi em sembla una parella il·lusionant. Ara, que s'aguanten pinces, perquè com que hi ha un, l'invent se'n va
sí.
A terra, eh?
Home, hem de calcular, jo ho faig així amb el meu fill, quan acaba d'estar malalt penso que tinc un parell de setmanes de coll, Pedri s'acaba de lesionar, vull dir, una mica de coll...
Sí, no, però pot tornar a caure a Bernal, o pot tornar a caure...
Jo crec que hi haurà partits per tot, hi haurà partits que Eric estigui al mig, hi haurà partits que estigui de central,
sí, però
a
penso,
priori,
per exemple,
en principi, jo crec que serà Bernal.
PSG o Newcastle, tu creus que surt amb Bernal?
Jo crec que sí.
Jo crec que sí, també.
Grau?
No ho sé. No ho sé amb qui sortirà. Jo, a mi m'agradaria que Eric continués jugant de central. Jo sempre he defensat que per mi Eric és central.
Ho diu avui en una entrevista.
Ho diu ell mateix, no?
Sí, que...
Doncs ja estem d'acord. Jo després de central el veig de lateral dret i en l'última posició on a mi m'agrada Eric, que reconec que també ho ha fet bé algun dia, és de mig centre. A mi Eric m'agrada a la defensa. A mi m'agradaria que els minuts que no tindrà De Jong d'aquí en endavant se'ls repartissin Bernal i Casado, en funció del partit, en funció de com estigui cada un, o Bernal, que sembla que l'entrenador ens està dient encara que no està per 90 minuts, doncs 60 o 70 per Bernal, per exemple, d'entrada, i els últims 20 per Casado. I el següent partit potser amb una ràtio a la inversa.
Igual, Jordi, se suposa que ha de tornar Gavi.
I algun dia potser tornarà Gavi.
Però Gavi, però... justament el temps que no hi serà De Jong és el mínim que suposes que necessitarà per...
Ja, però Gavi amb una cama... No vull dir, és de Casado.
Ja està, però...
Aquí també hem de tenir en compte que la gran cita de la temporada s'està apropant, eh? I la gran cita de la temporada és el Mundial. I a partir d'ara tots els futbolistes començaran a anar amb molta cura i amb molt de compte.
Mira, Mbappé.
Sí, però
per exemple.
En aquest cas s'ha de dir que De Jong, després veurem quan torni, perquè com insinuava el Santi, diguem que no és un futbolista de retorns ràpids, però clar, ara s'ha fotut una trencadissa, vull dir, no té res a veure que hi hagi Mundial.
Per tant, la prioritat número 1 de De Jong ara és que la trencadissa no es repeteixi.
Això sí.
Perquè el seu cap hi té el Mundial.
Però això hauria de ser sempre, eh? Perquè no serveix.
Això hauria de ser sempre.
No serveix de molt.
La part de la frase del Jordi, no l'has escoltat. Que no sigui que la principal obsessió de De Jong sigui arribar al Mundial.
Perdó, Santi. La de De Jong i la de tots sí. Els futbolistes seleccionables.
Sí, però tu per arribar al Mundial has d'arribar rodat. És a dir, si Frenkie de Jong ara d'aquí al Mundial no juga res...
Més que rodat, Sònia, has d'arribar no lesionat.
Però a veure,
sí,
si el
exacte,
que voleu dir...
De Jong i de Mbappé no juguen res d'aquí a final de temporada i estan RTP, com diuen ara els moderns, l'1 de juny, van al Mundial.
Sí, però si tu en 5 mesos no sí, jugues, no arribes especialment
sí,
bé al Mundial.
Si el que voleu dir és que De Jong, per garantir el Mundial, si poden ser en 5 setmanes, potser seran 6... Jo insisteixo...
O 8.
Val,
jo no, tinc, jo no crec, sé si veurem a Frenkie...
Jugar aquesta temporada...
Al Loro...
Home, però si queden dos
sort que ho ha dit la que en sap de futbol.
No.
Sort que ho ha dit la que en sap de futbol.
Recordeu-vos d'aquesta conversa.
Sort que ho ha dit la que en sap de futbol.
A veure, un moment, una altra cosa és que pugui tenir una recaiguda, però si no té recaiguda, una lesió de 5-6 setmanes no la pots convertir en 12 setmanes,
que
és el que
no
queda per acabar la temporada.
El jugador més valent del món.
No, però...
Bé, jo crec que esteu sent un punt injustos sí, en el dia en què es posen a Frenkie de Jong començar a parlar que jo... és que està pensant en el Mundial i que no recuperarà temps.
No, aquí quan perquè hem parlat de Frenkie de Jong, quan jo he començat amb l'argument del Mundial, he dit Frenkie de Jong i tots els futbolistes seleccionables.
Sí,
però una cosa és que estem pensen en el Mundial, que jo ho puc entendre...
Estem en una franja de la temporada on, sobretot, tots els futbolistes de tots els equips el que no volen és... lesionar-se.
Jo en això estic d'acord, però estem parlant d'un tio que, per exemple, no té la Champions. A mi em semblaria bastant absurd que si el Barça tira endavant, ell digués, bueno, el Mundial.
Deia, si el Barça arriba a les semifinals de la Champions i ell està per jugar, jugarà, no tinguis cap dubte.
No,
però veurem quan ell estigui per tornar on està el Barça a la Champions, això ja ho veurem.
Veurem
com està el Barça a la Lliga, veurem si encara hi ha la final de la Copa, si és que el Barça hi ha arribat o ha quedat eliminat, i veurem quan queda pel Mundial.
El que sí que és veritat que havent-hi Mundial és molt diferent, jo crec, al final de curs d'un equip que s'ho està jugant tot, i que, per exemple, pugui estar semis de Champions jugant-se a la Lliga, que un equip que s'ha quedat sense objectius. Ah, perquè aquí, evidentment, els jugadors es deixen anar perquè no tens... Ara, hem de pensar, esperem que el Barça encara tingui objectius d'aquí 5 setmanes.
Jo, a part de tot això que comenteu, tinc curiositat per veure...
Ja hi ha jugadors del Barça, a aquesta altura de temporada, que han allargat una miqueta les seves tornades pensant en el...
Això ho ha dit, ho ha explicat el Ricard Torquemada sobre el retorn de Rafinha.
Doncs no. Aquí anava a parar.
Bé,
mes de gener, eh?
Sí.
El gener...
Però estem parlant d'un jugador que ha tingut tres lesions,
eh? Sí, doncs resulta que qui s'ha trencat ara és Frenkie de Jong.
Bé, jo a part d'això tinc curiositat per veure, ara que hem comprovat que sense Pedri al Barça li costa horrors, si sense de Jong també li costa els mateixos horrors com... sostenen els apòstols del de jonguisme, que jo tinc els meus dubtes, però potser...
Jo crec que de les crisis surten oportunitats.
M'agrada aquesta frase, perquè no és ofensiva per ningú i ho entès,
però ho deixa tot clar.
Ho entès tothom i no és habitual venint de Santi Jiménez. Bé, doncs sense De Jong durant unes quantes setmanes, això vol dir que De Jong, sens dubte, que no serà als vuitens de final de la Champions i demà sabrem contra qui juga el Barça.
Adaptaré lo que sea, los dos son dos equipos increíbles, el Barça a nivel emocional para mí es muy especial, ya se convierte en un clásico, sé que Pep con el City se enfrenta al Real Madrid, pues a mí me toca enfrentarme con el Paris Saint-Germain al Barça y bueno, siempre es bonito si volvemos a casa porque Barcelona es una ciudad única y el Barça es un club muy especial y si tenemos que ir a Londres a jugar con el Chelsea, pues también tenemos ahí algunas cositas que corregir.
Algunes cosites que corregir. No cal presentar-lo, Luis Enrique, l'entrenador del PSG, un dels dos equips que pot tocar el Barça en el sorteig de demà dels vuitens de final de la Champions. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Avui farem un laboratori a petita escala perquè ens il·lustris sobre les dues possibilitats que té el Barça en el sorteig de demà. Començarem, si et sembla, per aquest PSG... que no va sobrat aquest any com en anteriors a la Lliga Francesa i que per acabar-ho d'adobar ha tingut, bé, no diré que dificultats, però que l'eliminatòria amb el Mònaco ha estat molt més ajustada del que podíem imaginar a priori. Això vol dir que el PSG és menys que el campió d'Europa de l'any passat?
Jo crec que les versions individuals no estan al nivell de la temporada passada i li costa marcar les diferències. No està tan lluny del que li passa al Barça. Jo crec que tots dos equips pateixen processos similars. I perquè el PSG, per exemple, l'eliminatòria contra el Mònaco la podia haver deixat tancada a Mònaco i no la va deixar tancada. Dic tancada perquè el Mònaco va fer dos gols en dues aparicions a les dues primeres arribades, però és que el PSG després va tenir moltíssimes oportunitats. És veritat que ha jugat gairebé 75 minuts d'eliminatòria amb superioritat numèrica.
I la d'ahir justeta, l'expulsió del Mònaco.
I la veritat és que no... Li ha costat rematar-ho, no? Jo crec que estructuralment és el mateix equip, un equip que si flueix et pot escombrar, però que necessita que totes les versions estiguin a un nivell molt alt. Jo no sé com els... influït el tema del Mundial de Clubs, no haver tingut gairebé vacances, haver de créixer sostingudament mentre han jugat títols, perquè s'han jugat títols cada 3 mesos gairebé, no? Va començar amb la Supercopa d'Europa, després venia ja de la final del Mundial de Clubs, després va haver de jugar la Supercopa de França, la Intercontinental... ha tingut un calendari bestial per una temporada on no ha tingut ni pretemporada. I jo crec que això, d'alguna manera, sigui mental o físicament, els ha castigat i és un equip que no està en el moment de dolçor de la temporada passada, però tenen molts futbolistes per marcar diferències. Si no n'apareix un, en pot aparèixer un altre, i jo crec que és un dels millors equips d'Europa. Per mi continua sent candidat a guanyar la Champions, tot i que ara mateix s'ha enredat en un nus i ho ha notat tant a la Lliga Francesa com a la Champions.
Dius que no estan ni al nivell de la temporada passada, i jo diria que tampoc el de l'octubre, que van venir aquí amb mig equip de baixa i pel meu gust es van exhibir a Montjuïc.
Sí, la veritat és que la Champions jo crec que han tingut un altre cop millors partits que resultats respecte a la temporada passada. Jo crec que la diferència amb l'any passat és que ja saben per on caminen, estan encarrilats, i aleshores els és més fàcil, diríem, tenir el racó de seguretat, saber on han de tornar, saber què han de fer. A vegades es poden equivocar, però és un equip que ja comença a caminar de memòria i que defensivament ha tornat a entrar amb algun dubte. La temporada passada ho va resoldre bé. Ha estat, per exemple, el partit d'ahir contra el Mònaco va ser un partit on defensivament va ser irregular, li va costar molt sortir des del darrere, li van fer home a home al mig camp, que és el que ens van fer ells a Montjuïc, i els va costar molt sortir perquè no estan fins, perquè no tenen ni l'energia ni aquella dolçor, aquella precisió que els hi permet fluir com van acabar la temporada anterior. No obstant, insisteixo, crec que és un equip que funciona com una màquina col·lectiva i que 180 minuts ha de ser molt dur de pelar, molt.
Clar, per comparativa amb l'alternativa, tots demà esperarem el sorteig que ens toqui el Newcastle i gairebé ho celebrarem. Però el Newcastle el veus aquest sí un esglau clarament per sota del Barça, o també s'haurà de lluitar molt per passar doble partit?
Mira, Sònia, primer, el Barça... no sé en quin esglau està. Sí, ho sabrem pròximament, no? Vull dir, jo crec que és a punt de trencar cap a dalt o no trencar. Però haurà de trencar. O si no puja una marxa de manera permanent, no selectivament, li costarà molt competir a Europa. Per tant, el primer que ha de fer els deures és el Barça. I respecte al Newcastle i al PSG, jo crec que el PSG no és el de la temporada passada, ja ho hem dit. I, per tant, crec que el Barça li pot fer eliminatòria si el Barça fa aquest pas endavant, i el Newcastle jo crec que està millor del que ens sembla. És un equip que
estan
ja...
Estan uns a la Premier, déu-n'hi-do.
Sí, sí. La veritat és que han fet algun retoc, diríem, amb allò que estaven fent. La primera part al camp del Carabac, ja sé que em direu que era el Carabac, però el Carabac no és... és un equip que té menys nom que futbol, perquè ens entenguem, la primera fase ho va fer bastant bé. La primera part del Newcastle és espectacular.
6 gols a fora de casa a Europa,
És veritat, no és veritat que en fa 2 molt ràpid i que el context marca, vull dir que tampoc vull agafar aquella primera part com una referència del que és el Newcastle, però sí del que pot ser. Una cosa és que la diferència entre aquests equips i els equips excel·lents és la capacitat que tens per repetir actuacions com aquestes. Però ha fet algun retoc que a mi em fa dubtar encara sobre si és bo o no, com és posar Walter Made per darrere de Gordon. Walter Made està jugant d'interior, no està jugant ni de davanter. O sigui, està jugant amb 3 i Walter Made és un dels 3. És veritat que és un davanter que li agrada molt el joc associatiu, que té molt bon peu, però on marca diferències, o on penso que pot marcar diferències per físic i per condicions, Walter Made és com a mínim de segon davanter, si vols, però no al mig camp. En canvi està jugant amb Gordon de punta, que és una bala, que és molt ràpid. És un equip que pressiona molt a dalt, que defensivament jo crec que ha millorat, que no ha jugat tan directe com va començar la temporada, perquè perquè ha canviat alguns rols, i la Premier enganya, perquè fixa't el Newcastle o el Tottenham com són a la Premier,
sí,
i després són equips que a la Champions ho han fet molt bé. Veurem si poden créixer algun esglaó més, però jo crec que el Newcastle és perillós. És a dir, jo crec que si el Barça no fa el pas endavant, el Barça pot quedar fora a vuitens amb qualsevol dels dos, si no fa el pas endavant. Si fa el pas endavant, jo crec que li pot plantar cara al PSG, que és el difícil, i en principi hauria de passar contra el Newcastle.
Doncs avui volíem fer aquest exercici pre-sorteig, perquè demà, quan surti la bola del Barça, al migdia, no feu una rua si ens toca el Newcastle i no deixeu, abandoneu aquest món si ens toca el PSG.
El Torquemada, clarament, a la pregunta del programa d'avui, vota... em preocupa el Barça.
El nivell del Barça, sí, sí.
Quina és la pregunta?
Avui preguntem què us preocupa de la ronda de vuitens.
El
rival? No, si us preocupa el rival o us preocupa el Barça.
A mi el Barça, clarament. Sí, sí. No tinc cap mena de dubte. I us dic, i vosaltres creieu que tocarà el PSG com Luis Enrique?
No.
Jo crec que tocarà el Newcastle.
Jo crec que tocarà el Newcastle, sí, perquè estem en una onada que més o menys tenim sort. Vaja, sí. El sorteig de l'any passat sí que va ser per fer una rua, potser no serà com el de l'any passat, però jo crec que ens tocarà el Newcastle, sí.
Jo també ho crec. És que a Luis Enrique es nota que li afecta molt, especialment l'eliminatòria, perquè parla d'un clàssic que no ha estat tan clàssic. És a dir, Luis Enrique no se'n recorda que l'any passat li podia haver tocat al Barça en aquest mateix sorteig, no li va tocar, li podien haver arribat a una final i la cosa no va acabar bé en cas blaugrana, i és veritat que té l'eliminatòria del Barça de Xavi
I perquè li ha tocat ara la fase Lliga, i aleshores la té molt present.
No és gaire, però a ell li sembla massa. Això és bastant evident. A veure què passa al sorteig de demà. Ricard, gràcies, abraçada.
Adeu.
Tocats, 7:45 del vespre, el que us deia, que l'opinió experta del Ricard Torquemada ens adverteix que el PSG no està tan fi com la temporada passada, quan va acabar sent campió d'Europa, tot i que per ell continua sent un dels principals favorits, i que el Newcastle no l'hem de veure com una víctima propiciatòria, com podria semblar pel fet que el Barça i va guanyar, no diré que amb comoditat, però hi va guanyar amb una certa autoritat quan hi va jugar a principi de temporada. Dit tot això, tots coincidim que demà el sorteig bo és que ens toqui el Newcastle. O no?
Sí, en teoria seria que sí, però igual el PSG et fa anar amb les orelles més tieses. Evidentment, em sembla més favorable al Newcastle, però tampoc et diria que fos un desastre que et toqués el PSG, perquè és que a fons has de, si es vols guanyar la Champions has de... i si guanyes el PSG has guanyat el campió d'Europa, i si t'elimina el PSG t'ha eliminat el campió d'Europa. Cabre amb el Newcastle és...
Si t'elimina el PSG, d'acord, no? T'ha eliminat el campió d'Europa, però que has fet la Champions a vuitens,
Sí, bueno, i si t'elimina el Newcastle a vuitens... És que el Newcastle, jo t'estic molt d'acord amb el Ricard també, que en això de... Crec que màxima tensió, vull dir, acceptar el que vingui i ja està. I no fem un drama del sorteig. Vull dir, no... Perquè crec que pot córrer el perill de, si toca el Newcastle, dir la predicció costa d'aquella de estem a semifinals.
L'any passat.
L'any passat, que la vas encertar.
És més. És molt lleig posar-se medalles, però...
però
el dia del sorteig vaig dir estem a semifinals i ens petarà l'Inter.
Va petar l'Inter, ho va dir.
Sí, i tant que ho vaig dir.
Bé, jo crec que ho va suavitzar, però és el que deia internament, sí. Això sí que... En antena no sé si ho vas dir així de clar, però sí.
No, jo en antena no ho vaig sentir, però sí... No em faria... És la màxima competició, és el màxim nivell, és el que hi ha, i, bueno... Que és millor que toqui el Newcastle? Sí. Que si toca el PSG estem eliminats? No.
Molt bé, és una lectura coincident amb...
I si toca el Newcastle tampoc no estàs classificat.
Exacte, i si toca el Newcastle, el que passa és que tindrà les orelles més tieses i estaràs molt més atents si toca el PSG.
Jo sí que m'estimo més al Newcastle. Sí, jo crec que és més assequible, diguem-ho així, per com està l'equip.
Totalment.
És molt més assequible. Que pots anar més relaxat perquè pots anar més confiat, sí, però també tens moltes més... O sigui, jo crec que, si mirem tant per cent, moltes més opcions de passar que no pas contra el PSG. I ara mateix l'economia també mana, eh? Vull dir, si passes una ronda de Champions, són més calés que ingressa al club. O sigui, jo crec que mirant totes aquestes variables... Però també jo al PSG no el vull.
Jo, home, de voler-lo tampoc el vull, però sí.
Sí, ja tu el vols, tu el vols.
No, no, però si toca, pues, tampoc serà un drama.
L'any passat però... era Benfica o Liverpool, no?
Sí, Benfica sí. O Liverpool, i vas salvar...
No. No, no, perquè no, no, Liverpool era cap, de, no. Era cap de sèrie com el Barça. No?
Benfica o Paris Saint-Germain.
No. Ah, això mateix.
Benfica o Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí.
I l'any passat ja vam esquivar la bola.
Va tocar el Paris Saint-Germain, el Liverpool, exacte, i el va eliminar.
Sí, 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 això, sí.
I el Dortmund va eliminar el PSG.
El PSG.
El Dortmund va eliminar el PSG? Home, si el PSG va guanyar
l'anterior. L'anterior.
No, això va ser fa dos anys.
L'anterior,
perdó. Sí, a semifinals, sí.
L'anterior a semifinals.
El que hi ha és... que jo què sé, que va de moments de temporada. Quan Luis Enrique ha dit i si nos toca el Chelsea també tenemos coses de corregir, sí, es, sí. Es refereix a la final del Mundial de Clubs, clarament.
Mm-hmm. Clar. I
jo crec que el Paris Saint-Germain no està com fa un any.
No, això... no,
ni el Chelsea està com quan va eliminar el Barça.
És evident, el que passa...
Ni el Barça tampoc està com quan va arribar a la semifinal.
El dubte amb el PSG, que és evident que ha tingut una temporada condicionada pel Mundial de Clubs, no va fer pretemporada, etc., és si el fet que comencin a arribar les cites clau s'endolli, si serà capaç d'endollar-se de cop, o veurem aquest equip que, com ahir, li va anar d'un pèl i va necessitar fins i tot una empanteta.
Però quan vau veure que el Mónaco guanyava 0-1...
No, res. No, però...
No,
no.
Que el tema és aquest. O quan vau veure l'anada aquest any per 2-0...
Però el partit no es desencalla. Sí, ja. El partit no es desencalla fins
que
el Mónaco...
Però la sensació aquesta, i que ho facin...
També et dic,
jo crec
també
que dona
dic,
una sensació de superioritat terrible.
El PSG ha jugat el 70% dels minuts contra el Mónaco en aquesta eliminatòria, els dos partits en superioritat numèrica.
Amb veritat, sí.
El Mónaco va tenir un jugador expulsat a l'anada i un jugador expulsat a la tornada.
La de l'anada no la vaig veure, no us mentiré, però la d'ahir és per llogar-hi cadires.
I l'anada també,
En fi, per tant, una mica coincidiríeu amb aquest criteri que exposem a la pregunta d'avui, aquesta pregunta filosòfica, que evidentment depèn del rival, però també del salt de qualitat que pugui fer el Barça.
Sí, perquè el Barça, és a dir, jo no crec que el Newcastle sigui molt millor que l'Atlético de Madrid.
Jo crec que és pitjor que l'Atlético de Madrid.
Bueno, pues l'Atlético de... Bueno, però no et diria que molt pitjor.
No, molt pitjor, no.
Però l'Atlético de Madrid...
Però en un bon dia...
Però l'Atlético de Madrid...
Em va fer 4.
Sí. Té un camp que a l'anada t'apretarà a saco. És un camp que apreta molt, si tu creus al Newcastle... i l'Atlético, amb un camp semblant, amb una part et va fotre 4.
Sí, sí.
I aquesta ventolada te la pot fer el Newcastle?
Pot.
Jo crec que està en funció del rival. És que jo tinc la sensació que el nivell del Barça ja el coneixem.
Sí, tu no creus que millorarà el Barça?
Ara? No.
No?
No. Aquesta altura de temporada, o sigui, ja n'hi entrenen. Que ha de millorar el Barça?
Ja, home, però pots agafar un cert ritme, corregir... Ara. O sigui, tu creus que el nivell actual del Barça és el de diumenge contra el Llevant?
Home, o el del dia de l'Elx, o el del dia del Mallorca, o el de...
Però si el Barça...
La temporada, jo crec que ha sigut molt similar,
el... Tu no veus cap opció que el Barça guanyi la Champions? Perquè
amb aquest nivell... Jo crec que no està entre els 8 favorits per guanyar la Champions, el Barça.
Home, és 4, potser. 8 iguals són molts.
Corredera.
Jo coincideixo amb el Jordi, o sigui, jo no veig aquest Barça campió de Champions.
El Nord està molt passant.
Però és veritat que no el veig... Entre, o sigui, jo crec que entre els 8 millors sí que hi és, però no el veig guanyant la Champions.
Doncs us dono la volta per intentar animar una mica la història. Si elimines el Newcastle, hauràs fet la feina. Uh-huh. Si elimines el PSG, el subidón d'energia és tremendo.
Sí, clar.
Sí.
I passes a passada, no està entre els 8.
El que passa...
El condicional és eliminar el PSG.
De veritat, esteu molt negatius.
És una mica la història de la temporada, no? El Barça pot guanyar 0-1 al Parc dels Prínceps? Sí. Pot perdre 4-0 al camp del Newcastle? També. I aquest és el Barça d'aquesta temporada.
Sí.
Molt bé, no hi ha especial optimisme.
En tot cas, el partit més important que em sembla que té el Barça...
De la Copa, no?
No, és el del Villarreal. Ah, no.
De Lliga.
El del Villarreal.
De Lliga.
Que és la cosa que tu vas líder
sí,
i que
sí,
pots
sí,
guanyar.
Sí, no depens de tu.
Perquè no has de defensar. La resta és molt complicat.
Crec que l'ambient s'està flipant molt amb la remuntada.
Jo crec que
és més important el Villarreal que l'Atlètic de Madrid.
Jo que sóc dels que crec en la remuntada, avui ho comentava, tinc la sensació que estem mirant massa dimarts i massa poca dissabte.
No.
Però estic segur que Hansi Flick demà això ho corregirà i ens posarà tots a lloc. Va, a veure com ho veu la nostra audiència. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La pregunta davant del sorteig de demà a la Champions amb el PSG i el Newcastle com a possibles rivals. Què preocupa més a la nostra audiència, el rival o el nivell del Barça en aquesta eliminatòria? La nostra gent diu...
De manera claríssima, el nivell del Barça, un 82% de la gent que ha votat a la nostra enquesta diu aquesta resposta, un 18% al rival. Per exemple, i a més afinen molt, Jordi, perquè coincideixen amb una cosa que els preocupa especialment del nivell del Barça. El Francesc diu, el nivell del Barça, està clar que si no defensem millor, no tenim cap opció. L'Àlex, el nivell del Barça, perquè el sistema defensiu és un circ. No es pot defensar d'aquesta manera i voler guanyar la Champions perquè a la que t'agafi un club top et torna a fer 7 gols. No em puc imaginar què passaria si ens trobem al PSG. El José Domínguez directament diu la defensa del Barça. Ja no respon ni si el Barça o no, sinó la defensa del Barça. I el Jordi Duran diu si surt el Newcastle em preocupa el nivell del Barça. Si surt el PSG, em preocupen les dues coses. El Barça pot guanyar l'eliminatòria qualsevol dels dos, però enfrontar-me a Luis Enrique sempre em preocupa una mica més.
Bé, doncs, per un aclaparador, 82% a 18, la nostra audiència considera que el més rellevant de cara a l'eliminatòria de vuitens, que ja tenim aquí a tocar, és que el Barça faci aquest salt de qualitat, que el Grau, per exemple, no veu possible. Ho sabrem de seguida, perquè ara venen molts partits a caixa o faixa contra rivals de nivell, que, com comentàvem ahir, és que el Barça no n'ha guanyat tants d'aquests aquesta temporada.
És que necessitaria que algú em expliqués per què el Barça farà un salt de qualitat ara. És que no intento buscar una raó, és a dir...
Torna Pedri, Rafinha se suposa que anirà agafant velocitat de creuer, que ara no està a prop del seu millor nivell...
Ja, però Rafinha s'han perdut uns quants de partits i Pedri també, però hi han sigut al llarg de la temporada, però, no?
Rafinha és el 15è jugador en minuts, eh?
D'acord, per tant, si jo et dic, és que no sabem què passarà d'aquí un mes i mig amb Rafinha... Però, clar, tu em pots dir, no, és que Rafinha ja no es lesionarà més en el que portem de temporada, i Pedri tampoc.
No.
Però, clar, si el curs de la temporada ha sigut aquest...
Sí.
Mira, la lesió d'avui de Frenkie de Jong...
Ara em pots dir que d'aquí a final de temporada Lewandowski farà 25 gols, i jo no tinc cap argument per dir-te que
no ho sembla
que no.
No ho sembla.
I em pots dir el mateix amb Ferran, però sembla que no.
La lesió de Frenkie de Jong t'apunta a que seguim amb la tònica d'aquesta temporada, que és que cada vegada que Flick recupera alguna peça important, li en cau
una altra, no?
I en això és cert que l'any passat segurament les lesions van arribar al principi, però després et van respectar força. I al moment de la temporada potser van arribar fosos als jugadors perquè els hi va tocar molt, jugar molt i desgastar-se molt, però sí que és cert que hi van arribar tots. I jo no sé si aquest any... Mira, Lewandowski, el que contra l'Inter no era baixa...
Lewandowski i Koundé es van perdre el tram final.
Però que Flick... A mi em va fer la sensació l'any passat que Flick aconseguia un sistema que cobria fins i tot les baixes. I aquest any, en canvi, està com depenent molt més el Barça de les individualitats.
Fonamentalment
per tant,
perquè...
Sònia, no m'acabes de convèncer en que això hagi de millorar.
Fonamentalment...
No, més aviat al contrari.
No, però si De Jong, com molts penseu, no és tan capital com d'altres peces, com Pedri, com Rafinha, com Lamine Yamal, potser en Bernal t'encaixa igual... I hi ha un punt que fins a aquest moment de la temporada no hi ha estat, que és que al setembre, per uns jugadors que no estan acostumats a arribar tan lluny, se'ls fa com molt llarga la temporada i jo crec que al setembre es creien molt bons i que a poc la temporada els ha anat ajustant el que són. I potser l'energia aquella que potser et falta, que t'estalvies un sprint perquè saps que queda molta temporada, ara ja no te'l pots estalviar perquè estem en el moment decisiu.
Tant de bo.
És evident que hi ha una diferència d'energia respecte a l'any passat.
Fa dues setmanes al camp de l'Atleti de Madrid semblava tot el contrari, però tant de bo.
Sí, és veritat.
Però és una qüestió...
Amb una semifinal, eh?
És una qüestió que li passa a la majoria d'equips, eh? No, no és una qüestió
no del Barça. No és del Barça exclusiva, no, no.
El que passa és que els altres equips igual tenen més amplitud de plantilla.
També, no, evident, això
però
és evident.
Que l'any passat Pedri i Rafinha no es van perdre un partit, parlant a l'engròs, i aquest any Rafinha és al 15 minuts i Pedri porta 3 lesions. A part de la diferència de
l'energia... Se t'ha lesionat fins al porter.
Doncs això. Va,
farem... I tenies dos davantecentres que feien gols.
També. Que al principi de temporada en feien, però ara estan els dos de...
Al principi de temporada de i fa un mes.
Sí, sí.
I tampoc anem a 6 mesos.
Així m'agrada, Santi, així que marquis una mica la línia de l'optimisme. Farem una pausa i anirem a Madrid, que van passar l'eliminatòria, però tampoc no estan per tirar coets. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El estudio de Del Revés 2 te trae una nueva aventura.
Se llama Hopper.
¿Te imaginas poder comunicarte con el mundo animal? Escucha el sonido de la naturaleza. Pero escucha de verdad.
¿Los pillaron en la misma madriguera?
No.
Hola, chica.
¡Os entiendo!
Hoppers, de Disney y Pixar, 6 de marzo, solo en cines.
Comienza la gran festa blaugrana. En fans d'ons, amb el gran Gerard Robles!
Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fan Zone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Ciutadans i ciutadanes del planeta Benzina, ja el tornem a tenir aquí.
Si torna al Mundial, torna Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Ep, ep. És l'any de la història amb més campions a la graella. N'hi ha 15.
Arrenca el Mundial de MotoGP i el podreu seguir al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Sempre amb doble transmissió. Dissabte la cursa sprint i diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
39 anys seguint el Mundial, 12 temporades fent les curses en directe. Perquè el Mundial és nostre.
Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Tailàndia.
A l'app i web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels fronts capdals de la Segona Guerra Mundial va ser a l'Àrtic, on els combois aliats van ser atacats repetidament pels avions i els submarins alemanys. Els combois àrtics en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia. amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
És el govern de tots, el govern que signa un cordó sanitari contra 120.000 catalans.
L'extrema dreta té veu al Parlament. Què és tolerable i què no a la cambra catalana? En un moment clau per la institució, aquest divendres el president del Parlament, Josep Rull, al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Madrid.
El boig de la Castellana.
Creemos que es necesario que pare, porque no está encontrándose a gusto ni cómodo y creemos que es lo mejor. Parece ser y espero que sea una lesión no muy grave, de poca cosa y pueda volver en pocos días o semanas.
En pocos dies o setmanes, Álvaro Arbeló, l'entrenador del Madrid, parlant de Kylian Mbappé, que ahir va ser baixa al partit que el Madrid va guanyar al Benfica i que li va servir per passar vuitens. Després en parlarem, però David Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
Hem passat de Carbeló el dia abans del partit contra el Benfica, confirmés que jugaria, ara ja, que potser s'estarà setmanes de baixa. Què està passant aquí?
Home, que tothom sabia que Kylian Mbappé estava lesionat des de fa diverses setmanes i que jo crec que Arbeló ho sabia, ho va intentar amagar, però després de que l'equip, a la nit abans del partit davant el Benfica, confirmés a la seva pàgina web que no jugaria al partit, doncs es van precipitar els aconteixements i en acabar el partit va confirmar que està lesionat. No han parlat de dies o setmanes de baixa, però pel que filtra el club, la intenció és que no jugui els propers dos partits de Lliga i que Kylian Mbappé estigui a punt per disputar el partit de l'anada de la següent ronda de la Lliga de Campions.
Dos partits, això és Getafe dilluns i la setmana següent...
Celta, potser?
Pot ser, em sona. Sí. Celta, Balaïdos...
Sí.
El Celta ja va guanyar el Bernabéu en el seu moment. De seguida continuem parlant del Madrid, però abans demana pas al Ramon Salmurri, que és a la seu de la precandidatura de Laporta. Hola, Salmo, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
On estava previst que aquesta tarda hi anessin Deco i Boyan a donar la seva signatura per l'expresident i ara precandidat.
Sí, senyor, aquí dins hi són tant el director esportiu com el seu adjunt a la secretaria tècnica del Barça, Deco i Boyan, que han signat la papereta en suport a Joan Laporta i que ara mateix som a l'espera que atenguin els mitjans de comunicació, almenys en el cas de Deco, un Deco que apareix per aquí a hores d'ara, ara mateix, un Deco després d'haver signat i es... D'acord, doncs ho començarem per aquí. Deco, en directe. En directe a Catalunya Ràdio, avui hem sabut que Frenkie de Jong estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa. Què suposa això per l'equip? Perquè és un moment molt delicat de la temporada.
Sí, la verdad que hoy nos pilló un poco sorpresa. No, eso puede pasar. Es como entrenamos fuerte, entrenamos bien y con tantos partidos tenemos que contar que podemos tener lesiones. Un momento no es bueno para tener ninguna lesión. Además, porque yo creo que Frenkie está a un nivel muy alto y le echaremos de menos seguro y no nos gusta que un jugador se lesione. Y además yo creo que el jugador tampoco, o sea, no es, es un momento importante de la temporada que todos seguramente quieren estar ahí.
Has parlat amb Frenkie de Jong, com està, quines sensacions té, perquè més ara estava en un bon moment.
La verdad que nosotros, normalmente cuando el jugador es pasado con el entreno, hay las pruebas médicas después y nos hace un poco, nos informa el doctor Pruna. La verdad que estuve toda la tarde con reuniones ahí, con cosas en el club. Ya lo sabía porque cuando él sale del entreno yo estaba ahí. Entonces seguramente cuando sale ya sabemos que hay algo, no sabíamos la gravedad. Pero sí, no es un buen momento para perder, pero hemos superado otras lesiones y tenemos que superar una más.
Luis, has venido a dar el apoyo, a darle la firma a Joan Laporta. Siempre has ligado un poquito tu futuro como director deportivo a su proyecto. Incluso llegaste a decir que, bueno, que si por lo que fuera el 16 de marzo sale otro presidente, que tú te irías. ¿Esta sensación la mantienes a día de hoy?
Primero, soy socio. Tengo derecho de votar, de dar la firma a quien sin desear. Yo creo como yo, como todos los demás. O sea, es un tema el Barça es un club democrático, que la gente puede votar, puede dar las firmas, y estoy aquí como una persona que, como socio de Barça, y es más esto. A partir de aquí, el tema deportivo ya he explicado, no es un momento de hablar de esto. Yo estoy con el proyecto de Jean por un tema en lo que creo, es algo que yo vení. He dejado bastantes cosas para estar aquí, porque creo que es un proyecto de reconstrucción, y ahora estamos en una fase de consolidar cosas. A partir de aquí no quiero, porque no es el momento de, yo creo, más importante que yo, que sea el equipo y los jugadores, pero seguramente espero que las cosas salgan bien y seguiré, si no ya veremos, pero no es soy lo más importante, yo más importante el equipo, el Barça, y ya veremos.
Deco, hoy el abrazo con el con Jean, hoy está aquí el Deco, amigo de Jean, el socio del Barça, o Deco el director deportivo.
No, a ver, desde que Jean se presenta a las elecciones, yo estaba en Barcelona, tengo casa aquí, venía muchas veces, estaba siempre contento porque ha sido mi presidente de una época que marcó mucho mi historia, o sea, una época gloriosa de Barça. Y yo sigo siendo de Barça desde cuando soñaba jugar en el Barça, en los años 90, que veía Dream Team. No era socio aún, pero a día de hoy sí que soy. Y la verdad que yo quiero que el Barça esté bien. O sea, yo como uno más del Barça, como un aficionado, como un socio, como un culé más, siempre quiero ver el Barça bien. Entonces yo apoyo aquello que opino y que creo que es lo mejor para el club.
La semana pasada desde Argentina decían que el Barça ya tiene hecho a Julián Álvarez para el próximo verano. Eso decían desde Argentina. ¿Está en el radar, Julián? ¿Está en el radar del Barça, Julián Álvarez? Porque en el Atlético de Madrid dicen que por 70 millones ni se sientan.
A ver, primero no hemos hablado con ningún club, con ningún jugador, no hemos abordado ningún tema, porque no creo que es el momento. Seguramente, por más que nos guste o esto, jugador aquel, no es el momento de hablar de jugadores. Primero que tenemos nuestro equipo, nuestro plantel, estamos contentos. El momento que toca hacerlo ya hablaremos. Yo creo que en febrero no hay nadie que esté firmando jugadores y que esté hablando de fichar la próxima temporada.
¿Te gusta?
A ver, hay muchos jugadores que nos gusta. Es un tema, ya veremos. Nosotros, como he dicho, tenemos dos delanteros en la día de hoy. Hemos hablado ya mucho de esto. Fejan se ha convertido en un 9. Es un jugador que se ha convertido en un 9 los últimos 2 años, desde que la llegada de Flick. Tiene goles, tiene números, Hover sigue siendo importante para nosotros, está en final de contrato, todavía no es el momento para tomar decisiones.
Última pregunta. El martes hay un partido muy importante con un resultado muy malo para el Barça en la ida, que es el 4-0, con la lesión de Frenkie y la situación del equipo. ¿Motivos para creer en la remontada?
Yo creo que motivos sí, sabemos que es difícil. Yo creo que ahí el 4-0 es un resultado duro, hay que asumirlo. No pensamos ir ahí y tener un resultado tan largo. Pero creo que sí, este equipo ya ha demostrado que puede superar momentos duros, difíciles. Yo creo que estamos en la primera mitad de partido.
Y la una. PSG o Newcastle, ¿qué prefieres?
Uf.
Eso es difícil, ¿eh? Con Luis Enrique por ahí.
A ver, yo creo que son dos equipos distintos. Yo creo que el PSG es un equipazo con jugadores de un nivel muy alto. Es un equipo que juega fútbol, que tiene un poco nuestras ideas, y es un equipo difícil por la calidad que tiene. Y en Newcastle ya hemos vivido ahí un partido de este año difícil, duro. La verdad que no podemos escoger a esta altura de Champions, porque cada uno tiene cosas distintas y que la dificultad será distinta uno de otro, pero yo creo que nosotros podemos estar i pelar i luchar per a passar.
Ara sí. Doncs, fins aquí les paraules del director esportiu del Futbol Club Barcelona, Deco, que ha signat la papereta en suport de Joan Laporta. Ara feien broma amb Deco sobre aquesta disjuntiva Paris Saint-Germain-Newcastle, i li han dit: home, queda clar que vols el Newcastle. I ella ha dit: sí, però també va ser molt dur jugar allà.
Doncs Deco, que ha repassat tots els apartats de l'actualitat del Barça. Alguna cosa més, Salmo?
No, res més. Bé, sí, una fotografia, una anècdota, o si vols, una imatge que hem viscut a la seu social de Joan Laporta, que és que quan bona part dels companys de campanya de Joan Laporta eren fora la seu, per exemple, Maria Elena Fort, Miquel Camps o Xavi Puig, exdirectius del Futbol Club Barcelona, eren fora la seu, també hi havia molta gent esperant l'arribada de Joan Laporta, doncs just en aquell moment ha passat per davant de la seu Víctor Font, i Jaume Guardiola. I això ha generat un moment certament estrany, perquè al cap de pocs segons ha aparegut Joan Laporta a parlar.
No n'ha entrat a firmar, eh?
No,
però hi ha la imatge, no?, de Víctor Font just davant del cartell de Vota per Joan Laporta.
Sí, sí, sí. Per un carrer de Barcelona tampoc seria...
Sí,
la...
sí, ha explicat que tenia un acte.
Hauria sorprès més que passés per Mart que per...
No, però és possible, no?, que Víctor Font sàpiga on hi ha la seu de Laporta. Vull dir que...
Home, clarament. D'acord. Sí, home.
Podria ser.
Doncs això.
En fi, Salmo, gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
A veure, Deco ha parlat de tot una mica i ha respost a la pregunta en qualitat de què ets aquí, de director esportiu del Barça, de soci, d'amic de Laporta. Ell ho ha enmarcat en una normalitat democràtica de soci, però...
Soci, però que feia declaracions com a director esportiu del Barça.
Sí, efectivament. És una situació...